Catalunya Informació. En punt, la una. El Consell de Ministres aprova una partida de 513 milions d'euros per construir les noves desalinitzadores de la Tordera i el Foix. Amb aquestes plantes, que s'acabaran d'aquí a 4 i 5 anys, es produiran 80 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any. Les víctimes d'abusos sexuals a l'Església qualifiquen d'inacceptable el pla de reparació que té previst aprovar aquest migdia a la Conferència Episcopal Espanyola. Lamenten la falta de transparència, que les víctimes quedin fora de la comissió que ha de decidir indemnitzacions i que el pla no seria d'obligat compliment. Com us dèiem, el govern celebra l'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu Patrícia Plaja diu que finalment ha arribat a la justícia per un fet delirant i espera que el Suprem faci el mateix amb els casos de Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg. Marta Rovira, per cert, es planteja tornar aquest mateix dissabte a Catalunya. La secretària general d'Esquerra ha confirmat a RAC1 que vol assistir a l'assemblea de dones que el partit ha de celebrar a Olesa de Montserrat, tot i que avui s'ha de reunir amb els seus advocats per veure si pot tornar amb plenes garanties. Un informe denuncia que Espanya manté el comerç de material militar amb Israel malgrat el posicionament del govern espanyol contra la guerra de Gaza. El Centre de l'As d'Estudis per la Pau quantifica en més de 1.000 milions d'euros les compres fetes a empreses de defensa israelianes des de l'inici de la invasió. Amnistia Internacional denuncia que la protesta pacífica està cada cop més amenaçada a Europa i assenyala casos específics a Catalunya i a Espanya. Destaca els 9 anys de vigència de la llei Mordassa, la persecució d'activistes i la impunitat dels abusos policials, com l'ús de pilotes de foam per part dels Mossos d'Esquadra. Els sous reals han caigut un 2,5% a l'estat espanyol els últims 5 anys, segons l'OCDE. Els salaris reals no han recuperat el nivell d'abans de la pandèmia a causa de la inflació. Aquest organisme veu marge, doncs, perquè les empreses puguin apujar sous gràcies als beneficis empresarials. Nova pujada de casos de Covid a Catalunya que superen el 1.000 de contagis diaris la setmana passada, la xifra més alta dels últims 19 mesos.
Catalunya Informació.
Esports.
Les seleccions d'Espanya i França buscaran aquest vespre la primera plaça per la final de l'Eurocopa de futbol. Aquesta primera semifinal es jugarà amb única a partir de les 9. L'Espanyol anuncia el primer reforç de cara l'any que ve. Es tracta del lateral dret Álvaro Tejero, que arriba procedent de l'Eibar. Mentrestant, el Girona espera tancar aviat el fitxatge de dos neerlandesos, el mitjapunta Gabriel Missacuí de l'Ajax i el migcampista Van de Beek del Manchester United. I en futbol sala, el Barça ha fet oficial aquest matí el fitxatge de Tino Pérez com a nou entrenador i el bàsquet, i en bàsquet, el Joventut ha anunciat el fitxatge del pivot ucraïnès Artem Pustovoy.
I el temps tarda molt tranquil, amb un ampli domini del sol al Pirineu i a Ponent apareixeran alguns núvols del tot inofensius. La protagonista de les hores centrals del dia serà la calor, amb màximes que tocaran els 35 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona. Demà s'espera que sigui un dia en general més calorós. Una del migdia i 4 minuts.
Catalunya Informació. Nati Adell.
El govern, com us dèiem, celebra l'arxivament de la causa del Tsunami Democràtic a l'Audiència Nacional i espera que el Tribunal Suprem faci el mateix en les properes hores. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha remarcat que es posa punt i final a una de les causes més greus contra l'independentisme. Anem de seguida cap al Palau de la Generalitat, on hi ha l'Albert Prat. Bon dia.
Què tal? Bon dia, Nati. Sí, satisfacció i sorpresa a les files del govern per la decisió que ha pres el jutge Manuel García Castellón després que un error en els terminis hagi precipitat el final de la investigació. La portaveu de l'executiu ha remarcat que aquest cas mai s'hauria d'haver obert, tot i que s'ha fet creus que s'hagi acabat arxivant per un descuit del propi magistrat.
I avui sí que ha arribat la justícia, encara que hagi sigut d'una manera gairebé delirant. Tant de bo aquest alleugeriment que des d'ahir senten les 10 persones imputades pel cas Tsunami per terrorisme, com Marta Rovira, Oriol Soler o Jesús Rodríguez, es pugui fer extensiu el més aviat possible també al president Puigdemont i a Ruben Wagensberg.
D'altra banda, també sobre el retorn imminent d'alguns dels implicats que són a l'estranger, el govern no ha volgut donar detalls de si prepara algun tipus de recepció oficial al Palau de la Generalitat. La portaveu s'ha limitat a dir que s'adaptaran al format que prefereixin. I avui, en aquesta roda de premsa, el govern també ha confirmat que la consellera d'Economia, Natàlia Mas, anirà dilluns al Consell de Política Fiscal i Financera amb la resta de comunitats, tot plegat en plena negociació entre Esquerra i els socialistes per un model de finançament propi per Catalunya.
Gràcies, Albert. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, doncs, es planteja tornar a finals d'aquesta setmana. L'actual líder dels republicans vol veure la seva família a Osona i assistir a l'assemblea de dones que el partit ha de celebrar dissabte. Això a Olesa de Montserrat, després que la seva causa per terrorisme hagi acabat arxivada. Ho ha dit a RAC1.
Primer, jo tinc moltes ganes de passar per Vic, evidentment anar a casa dels pares. A més, tot plegat coincideix que ahir els meus pares es van emportar la meva filla de vacances a Vic i després doncs, poder anar a l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana, si tot concorda, si tot és possible fer-ho.
Rovira ha explicat que aquest matí mantindrà una nova reunió amb els seus advocats avui per acabar de perfilar si pot tornar amb totes les garanties i ha lamentat que no pugui coincidir amb el retorn del seu col·lega d'Esquerra, el diputat Ruben Wagensberg, que igual que Puigdemont, com us estàvem explicant, està en l'espera doncs, aquest Suprem, que mogui fitxa. Més coses. El jutge de Barcelona, que investiga els suposats contactes de l'independentisme amb Rússia, es nega a aplicar l'amnistia i passa el cas al Tribunal Suprem. Ho avança el diari ABC, que ha tingut accés al text on el jutge Joaquín Aguirre atribueix a una desena de persones els delictes de traïció, malversació i organització criminal. Són delictes que no són amnistiables i com que en el cas hi ha dos diputats, Carles Puigdemont i Francesc de Dalmases, el jutge manté el cas obert i l'envia al Tribunal Suprem. La investigació és sobre els suposats contactes que els governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont van tenir amb Rússia per obtenir un hipotètic suport d'aquest país a la causa independentista, cosa que els acusats sempre han negat. El cas arrossega polèmica perquè el jutge va oferir una entrevista a una televisió alemanya explicant detalls de la investigació. A més, l'Audiència de Barcelona va ordenar fa un mes al jutge Aguirre que acabés amb aquesta investigació. Més coses, el Consell de Ministres desencalla la construcció de les desalinitzadores del Foix i la Tordera i allibera 513 milions d'euros per començar a construir-les. L'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera al costat de Blanes costarà 290 milions d'euros i suposarà un increment molt important del volum d'aigua que produirem, com explicava la vicepresidenta Teresa Rivera.
Se trata de 60 hectómetros cúbicos de agua al año, permitiendo multiplicar por 3 la actual capacidad de desalación y el plazo de ejecución estimado de las obras es para finales de 2028.
Quan entri en funcionament, la nova desalinitzadora de la Tordera reduirà el transvasament d'aigua del Ter a Barcelona i les extraccions dels aqüífers del Maresme i la Tordera. La desalinitzadora del Foix, que hauria d'estar enllestida el 2029, costarà 223 milions i cada any produirà uns 20 hectòmetres cúbics d'aigua. Per cert que les reserves dels embassaments de les conques internes estan baixant i ja estan ara mateix al 36,7%. Això és una mica menys del que hi havia la setmana passada. Si ens fixem en els pantans del sistema Ter Llobregat, que des del juny han rebaixat les restriccions i estan en alerta per sequera, també hi ha una lleugera reducció de reserves. A Lavells, per exemple, estan al 50% de capacitat. A Sau, una mica per sobre del 40% i a Susqueda per sobre del 36%. Malgrat, doncs, les pluges dels últims dies, s'ha trencat la tendència que manteníem d'augment de reserves que es va iniciar el mes de març. Des de fa un parell de setmanes, els nivells, doncs, s'han estabilitzat i ara, de fet, comencen a baixar. Amb les altes temperatures i l'increment de consums associats a l'estiu, ara entra menys aigua als pantans de la que en surt.
Catalunya Informació.
Les víctimes d'abusos sexuals a l'Església titllen d'inacceptable el pla de reparació que té previst aprovar aquest migdia la Conferència Episcopal Espanyola. Lamenten la manca de transparència i que les víctimes quedin fora de la comissió que decidirà les indemnitzacions, al contrari del que recomanaven el mateix informe Cremades impulsat per l'Església i també l'informe del Defensor del Poble. Ho ha denunciat a Catalunya Informació Manuel Barbero, que és el primer denunciant del cas Maristes i fundador de Mans Petites.
Es inaceptable que presenten hoy un proyecto de reconocimiento y reparación a las víctimas sin que las asociaciones de víctimas sepan de cuál va a ser el documento de esa aprobación, donde se dé libre disposición a las órdenes religiosas a aceptar o no aceptar lo que salga de esa comisión, donde las víctimas no estén representadas. Hay una serie de cosas que nos dicen que es inaceptable.
Barbero també es mostra molt crític amb el govern espanyol, considera que hauria de tenir un paper de verificador i no pas de protagonista.
Y aquí el problema está en que nunca ha habido dos actores, Iglesia y víctimas. Los dos actores han sido Estado y Iglesia, y eso no es así.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Miguel Hurtado, activista de drets humans i primer denunciant dels casos de pederàstia a l'Abadia de Montserrat, assegura que el pla és una maniobra de confusió per minimitzar al màxim la factura dels abusos.
Si són ells qui gestionen el mecanisme de compensació extrajudicial, són els bisbes que estableixen el barem. I, òbviament, establiran un barem amb unes indemnitzacions simbòliques, minses i ridícules, com han fet fins ara.
El pla conegut com a PRIVA preveu donar suport econòmic i acompanyament psicològic, mèdic i espiritual per als casos ja prescrits o en què l'abusador ha mort. L'Assemblea Plenària Extraordinària de la Conferència Episcopal arriba l'endemà que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, reclamés un sistema de reparació vinculant en què les víctimes tinguin veu i que es prevegi l'abandonament d'indemnitzacions per part de l'Església. Espanya manté el comerç d'armes amb Israel, tot i criticar obertament l'ofensiva militar a Gaza i reconèixer Palestina com a estat. Aquesta és la conclusió d'un informe que ha fet públic avui el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. L'experta en economia de defensa, Tica Font, n'és una de les autores. Són declaracions a Catalunya Informació.
Lo que hem comprovat a través de la base de aduanes espanyola és que s'han exportat municions en novembre i desembre cap a Israel per valor de a prop d'un milió d'euros.
L'informe del Centre de l'AS es mostra especialment preocupat per les relacions empresarials entre filials que permeten saltar-se la legislació europea o bé el Tractat Internacional sobre Comerç d'Armes.
Si, per exemple, Noruega té prohibit exportar armament a Israel, ho estava fent o bé Namo des d'Espanya o bé Namo des de la indústria que té en Estats Units.
Espanya ocupa actualment la posició 8 en el rànquing d'exportacions d'armes al món.
Catalunya Informació.
En temes econòmics, destaquem que l'OCDE alerta de la pèrdua de poder adquisitiu a Espanya els últims 5 anys. Els salaris reals han caigut un 2,5% al conjunt de l'Estat, si els comparem amb els que hi havia just abans de la pandèmia. Això ho diu l'informe de Perspectives de l'Ocupació 2024 que s'ha publicat avui. L'OCDE atribueix aquesta evolució en bona part a les dades d'inflació espanyoles que són més altes que les de la resta de països membres d'aquest organisme. Aquesta, però, no és l'única raó, perquè creu que hi ha marge perquè les empreses facin pujar jades de sous. Per això els demana que facin un esforç i que absorbeixin nous increments de sou amb els beneficis empresarials. L'OCDE fa aquesta petició perquè no veu indicis, diu, d'una espiral de preus i de salaris. De mitjana, de fet, els sous reals als països de l'OCDE han pujat un 1,5% des de la pandèmia, mentre que a Espanya, com us dèiem, han baixat un 2,5% des del 2019. Són dades semblants a les d'Alemanya o a les del Canadà. Segons les dades presentades avui, gairebé la meitat dels països han recuperat els nivells salarials anteriors a la Covid-19 o bé els han superat, com França o Portugal. I si parlem de salaris mínims reals, aquí sí que han experimentat una millora al llarg dels últims exercicis, que s'ha traduït en un augment real del sou mínim del 6,5%, arribant als 1.134 euros nets mensuals. L'organització apunta que aquestes pujades de l'SMI no han suposat un fre al creixement de l'ocupació, que qualifica de sòlid durant tot aquest període. Ara marxem cap a Lleida. L'economia de les comarques lleidatanes va créixer l'any passat un 4% per sobre de la mitjana catalana, que va ser del 2,9%, gràcies sobretot al turisme, la construcció i la indústria. Ho assenyala la memòria de la Cambra de Comerç de Lleida, que també remarca que els punts a millorar són la falta de sòl industrial i la connectivitat. Lleida. Estela Bussoms.
Les exportacions de productes agroalimentaris també han crescut, tot i que a un ritme més lent, i el turisme arriba a xifra rècord. Puja sobretot l'estranger, que en els 5 primers mesos de l'any ja assoleix xifres un 17% més altes que el 2019 en prepandèmia. La construcció i la indústria guanyen protagonisme en una economia que, segons la Cambra de Comerç de Lleida, té com a principal punt fort la diversificació. Ho destaca el president Jaume Saltor, que també indica en què cal millorar.
Hem de millorar moltes coses, no? Tenim necessitat de sòl industrial, necessitem connectivitat digitals, necessitem infraestructures hídriques, no? per aquesta modernització i per tota aquesta transformació que hem de fer. No?
El 2023 també hi ha hagut xifra rècord d'ocupació a les comarques de Lleida amb gairebé 193.000 afiliats.
Ara escoltarem el temps amb Néstor Gómez.
Tarda assolellada a gran part del país, amb algunes teranyines cap a les comarques de Girona i algun núvol un pèl amenaçador, però ja veurem si deixa alguna cosa cap al Pirineu Occidental, preferentment cap a la Vall d'Aran. El que sí que tindrem aquesta tarda és vent de sud a la Costa Brava, que provocarà que hi hagi onades i que hi hagi una miqueta de maró. Sense cap mena de dubte, avui hem de parlar de calor. Màximes que es poden enfilar fins als 35 graus al Pla de Lleida i a l'Empordà. De cara demà, més calor encara. Les temperatures es podran enfilar fins als 36-37 graus al Segrià, al Pla de l'Urgell, a la Noguera, les Garrigues, i 35 graus que es poden enregistrar a la Catalunya central. Tot això amb un gran domini del sol en un dimecres amb algun núvol matinal a la Costa Daurada i poqueta cosa més. Calor que anirà més de cara a dijous.
Completem aquesta àrea de servei a Rússia amb el trànsit. Marilu García, bon dia.
Encara en complicacions provocades per obres, tot i que disminueixen, hi ha cua a l'autopista P7 a l'altura de la Jonquera en sentit nord, en direcció a la frontera. També per obres aturades a la Ronda de Dalt, des de Roquetes fins a la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i en sentit Trinitat, des de Pedralbes fins a Sarrià i també de Sant Gervasi a Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat. Recordem que hi ha tallat el carril de l'esquerra en tots dos sentits. La Ronda Litoral, en trams de lentitud, des de Diagonal Mar fins a Barceloneta, direcció Llobregat, i en sentit Trinitat hi ha aturades de Zona Franca fins a Montjuïc en direcció al Nus del Llobregat i també a l'altura del Far de Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. A la resta també s'estan fent algunes petites aturades a l'autopista B23 a l'altura del Papiol en sentit nord per enllaçar amb l'autopista AP7, sobretot en direcció Girona. I d'altra banda, a causa d'un accident que passa a primera hora d'aquest matí, es fa pas alternatiu a la BP-2427 a Subirats, a l'Alt Penedès, cosa que provoca complicacions en totes dues direccions. Més informació d'aquí a mitja hora.
Ara és un quart i tres minuts de dues del migdia. Anem a aprofundir en el tema d'Amnistia Internacional, que denuncia, com us explicàvem, que la protesta pacífica està cada cop més amenaçada a Europa i assenyala casos específics a Catalunya i Espanya. Destaca els 9 anys de vigència de la llei Mordassa, la persecució d'activistes, la impunitat dels abusos policials i també les infiltracions de policies en els moviments socials. Parlem a aquesta hora amb el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, que és el Dani Vilaró. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mira, la protesta està cada cop més estigmatitzada, podríem dir?
Sí, totalment. L'informe analitza la situació a Europa en 21 països, és un informe llarg, és un informe dens, de més de 200 pàgines, i el que fa és determinar bàsicament un patró. Nosaltres el que hem detectat és que en aquests 21 països el panorama és alarmant, no? Hi ha una ofensiva contra el dret a la protesta arreu d'Europa, podríem dir que general, I bé, hi ha aquestes restriccions a la protesta, hi ha ús de la força per part de la policia, hi ha creixement també de tecnologies invasives de vigilància, no?, de reconeixement facial. Hi ha una sèrie de factors que ens fan afirmar això, no?, que hi ha aquest patró que nosaltres qualifiquem de devastador, de restriccions i atacs sistemàtics al dret a la protesta al continent europeu.
Per tant, podríem dir que dibuixa un panorama ara mateix preocupant, no?
Sí, alarmant, no? Totalment. Nosaltres el que veiem és que la tendència és que cada cop hi ha més gent al carrer, no? Perquè hi ha drets en joc, hi ha forces polítiques que qüestionen drets adquirits, hi ha drets que també han d'anar avançant. La gent surt al carrer, protesta, també per qüestions de política internacional o, per exemple, la guerra de Gaza o altres conflictes, i la resposta de les autoritats és una resposta bàsicament repressiva, una resposta que el que busca és desincentivar la protesta i treure la gent als carrers.
I si posem el focus a Espanya, a Catalunya, en concret, diguem-ne, on ens hem de fixar més? Perquè el dret de protesta potser està més atacat aquí que a altres països, o no és així?
Bé, diríem que forma part d'aquest context general, no? No és que estigui més atacat o menys atacat, però sí que nosaltres tenim un context que ve marcat sobretot des de fa 9 anys per la vigència d'unes lleis que són el paquet, diguem, que nosaltres en diem de les lleis Mordassa, que seria la llei específicament de seguretat ciutadana, però també tota la reforma que es va fer el 2015 del Codi Penal al voltant de qüestions relacionades amb el terrorisme, no? De qualificar com a terrorisme qüestions que no són terrorisme, i tot aquest caldo, no?, tot aquest context legislatiu ha fet que aquests 9 anys doncs tinguem molts casos a Espanya i també a Catalunya, no? Hem vist, per exemple, ús excessiu de la força, amb tota la qüestió de les pilotes de goma, de les bales de foam, aquí hem tingut protestes importants, no?, per la sentència del procés, per l'empresonament de Pablo Hasél, amb persones ferides, no?, i greument ferides. I bé, aquesta és una de les preocupacions, no?, aquest ús excessiu de la força, que no ha tingut mai resposta, no? Podem parlar fins i tot d'impunitat policial, amb poca reparació per a les víctimes, etc. No? I després hi ha la part de les infiltracions policials, que és una cosa que s'ha sabut relativament fa poc, no? A partir d'algunes investigacions periodístiques i publicacions periodístiques, doncs tota la infiltració, diguem, d'agents policials en moviments socials, que també és una font, diguem, d'una manera de desincentivar, diguem, l'activisme o la protesta.
Un altre exemple més d'opacitat, doncs.
Sí, totalment, perquè a més, clar, s'ha demanat explicacions al Congrés, el ministre d'Interior, Marlaska, doncs s'ha reconegut aquestes infiltracions policials, no?, davant de les evidències, però el que s'ha fet és dir que són unes infiltracions que es fan per aconseguir informació i, per tant, no hi ha una supervisió judicial, i aquí parlem d'opacitat, clarament, perquè no sabem ni amb quines finalitats s'estan fent ni tampoc quina mena de garanties s'estan oferint a les persones que estan sent espiades, no?, amb greus vulneracions de drets humans. Pensem, no?, a la privacitat, tota la qüestió relacionada amb les relacions sexoafectives, no?, que han mantingut aquests agents amb alguns activistes, etcètera.
Abans parlaves de l'exemple de l'ús de pilotes de foam per part dels Mossos, diu l'informe. Què diu exactament?
Bé, clar, aquí el que ens hem trobat és que forma part d'algunes d'aquests casos documentats de persones greument ferides, no? Hem detectat altres casos de fractures, de gent que ha perdut també una mà, un ull, a altres països, Alemanya, França, Grècia, Itàlia, però l'estat espanyol també hi surt, no? Perquè tenim aquests casos, no? Sobretot de bales de foam, no? El 2008, el 2019, persones que van perdre un ull, una persona que va perdre un testicle, també el 2021 la persona que va perdre un ull en el context de les manifestacions de Hasél. Sí que és cert que aquí s'ha fet un treball d'incidència amb altres organitzacions de drets humans, Amnistia, Irídia, per tal de canviar, no, els protocols de millorar, no, els protocols d'ús d'aquestes bales de foam, i hi ha un compromís per part del govern català de retirar la munició més lesiva, no?, que fa més mal, però de moment és cert que no coneixem una data concreta de la implementació d'aquesta mesura i, per tant, ens hem quedat una mica a mitges, no? I, per tant, doncs aquí encara seguirem posant una mica el focus, no?, en aquesta qüestió, per veure que realment doncs garantim que quan una persona surti a protestar doncs no perdi un ull.
Si no, no té garanties. L'informe parla d'una tendència creixent a Europa a atacar la protesta i a qualificar una mica de terroristes o de delinqüents les persones que es manifesten. Això també es veu, en casos, per tant, concrets a Espanya?
Sí, sí, sí. És a dir, és aquest discurs nociu, no?, que qualifica de seguida, sempre qualifica de terroristes, delinqüents, anarquistes, extremistes, qualsevol persona que surti al carrer, no?, aquesta retòrica negativa que s'utilitza per demonitzar la protesta, no? I això ho hem vist a l'estat espanyol, per exemple, amb la qüestió dels activistes climàtics. Per exemple, va haver una manifestació davant del Congrés dels Diputats i van ser qualificats directament d'ecoterroristes, no?, per algunes autoritats, fins i tot amb algun procés que se'ls ha volgut vincular a terrorisme, no? I també ho hem vist amb les manifestacions del tsunami, no?, per exemple.
Dani, per anar acabant, què demana en concret Amnistia Internacional a les autoritats d'aquests països per revertir aquesta estigmatització de les protestes?
Bé, nosaltres, com que veiem que aquest dret a protestar pot acabar realment en perill, no?, que quan la gent surt al carrer s'enfronta a una allau de restriccions cada vegada més fortes, nosaltres el que demanem és que les autoritats, en comptes de restringir aquesta protesta pacífica i castigar els que surten al carrer, doncs el que han de fer és reconsiderar totalment el seu enfocament, no?, aquest enfocament de càstig punitiu, estigmatitzador. El que han de fer és complir les seves obligacions de drets humans. Hi ha tractats internacionals que han firmat que garanteixen el dret a la protesta i, per tant, el que han de fer és complir-lo. La protesta ha de ser facilitada, no ha de ser silenciada, no? Hi ha un missatge molt clar per nosaltres, que és que els drets de demà depenen de les protestes d'avui, no? I, per tant, les autoritats el que han de fer és garantir que aquestes protestes pacífiques es puguin dur a terme sense tota aquesta allau de restriccions i de persecució.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, moltes gràcies. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Els esports.
Amb l'Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Aquest vespre a les 9 es juga a Múnich la primera semifinal de l'Eurocopa de futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França. L'equip espanyol té les baixes del Valorant a Pedri, lesionat, i de l'Enormand i Carvajal sancionats. França, en canvi, té tots els jugadors disponibles, fins i tot Mbappé, que tot i que el seu rendiment des que es va trencar el nas al primer partit no ha estat el millor. De tota manera, el migcampista espanyol Rodri no se'n refia gens ni mica.
Yo no me fío, si te soy sincero, mucho de lo que hablan, sé el jugador que es y sé que puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad, no hace falta que esté ni bien ni mal. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento, así que si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él.
Per la seva banda, l'entrenador de França, Didier Deschamps, ha parlat precisament del pes que té Rodri a l'equip espanyol i de l'absència del blaugrana Pedri.
La selecció espanyola sempre té molt bon mig del camp. Pedri no hi serà, però la resta treballen molt bé, tenen molta influència en el joc i això els converteix en un equip complicat i perillós a dalt. El mig del camp ho sosté tot i Rodri és l'eix d'aquest equip. No els vull traspassar la pressió, però Espanya és la selecció que millor ha jugat en aquesta Eurocopa.
La millor impressió a quasi tot el món. La primera semifinal d'aquesta Eurocopa serà aquest vespre i la matinada que ve es disputarà també la primera semifinal però de la Copa Amèrica entre l'Argentina i el Canadà. Sobre el concurs de Messi en aquest partit, després d'arrossegar algunes molèsties físiques, el seleccionador argentí Lionel Scaloni té clar que jugarà si el futbolista vol.
Muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, es sentarme con él, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Listo? ¿Jugás? ¿No estoy bien? Bueno, jugás los últimos 30. Es así de fácil. Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de duda. ¿Quién tendría duda? Yo por lo menos no, que soy el entrenador. Nunca tendré duda. Incluso aún estando al 100%, va a jugar.
Parlem ara de la Lliga Espanyola. L'Espanyol ha fet oficial el primer reforç de cara a la pròxima temporada. Es tracta del lateral dret Álvaro Tejero, de 27 anys, i que arriba lliure, procedent de l'Eibar. Firma per una temporada, més una altra d'opcional, i avui mateix ja ha passat la revisió mèdica a Barcelona. El Girona, per la seva banda, continua treballant per reforçar-se de cara a la pròxima temporada, que serà la del debut a la Champions, i el seu objectiu més immediat és tancar ben aviat les incorporacions de dos jugadors neerlandesos. Per una banda, el jove, mitja punta de 19 anys, Gabriel Misehui, que ja és a Girona per passar la revisió mèdica, arriba lliure procedent de l'Ajax, i d'altra banda el Girona també negocia amb el Manchester United per fitxar el també neerlandès Van de Beek, de 27 anys, i que aquesta última temporada ha jugat cedit a l'Eintracht de Frankfurt. Mentrestant, a l'actualitat del Barça, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'exjugador blaugrana Thiago Alcántara té una oferta per incorporar-se a l'estaf tècnic del Barça com ajudant de Hansi Flick.
Catalunya Informació.
Més coses en futbol sala. Nadal, el Barça ha fet oficial aquest matí el primer fitxatge, o en aquest cas el fitxatge de l'entrenador Tino Pérez, per les dues pròximes temporades. Pérez, que últimament entrenava al Xangai de la Lliga Xinesa, té una llarga experiència en equips de la Lliga Espanyola com el Castelló, l'Inter Movistar o el Cartagena. Aquestes són les seves primeres declaracions com a tècnic blaugrana.
El equipo de Tino Pérez, yo creo que hasta ahora es un equipo siempre un juego dinámico, un juego vertical, un juego de llegar muchas veces a portería, y espero que eso sea lo mismo, ¿no? Yo creo que es un poco esa continuidad de un Barça, de un equipo alegre, de un equipo que le gusta tener el balón.
En bàsquet, el Joventut ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del pivot ucraïnès Artem Pustovoy per la pròxima temporada. Té 32 anys, fa 2 metres 19 centímetres d'altura i arriba procedent de l'Obradoiro, tot i que també ha jugat en equips de la ACB com el Gran Canària, el Barça i l'UCAM Múrcia. A Wimbledon avui es juguen ja partits a quarts de final, tant a la categoria masculina com a femenina, i el Tour de França s'ha reprès ja després del descans d'ahir amb la desena etapa, una etapa plana de 187 quilòmetres.
Són 2:15 del migdia.
Catalunya Informació.
El govern celebra la decisió d'arxivar la causa de Tsunami Democràtic i espera que el Suprem faci el mateix amb els casos de Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg. Una de les beneficiades per l'arxivament, Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, es planteja tornar a Catalunya aquest dissabte. El Consell de Ministres aprova una partida de 513 milions d'euros per construir les noves desalinitzadores de la Tordera i el Foix. Amb aquestes plantes, que s'acabaran d'aquí a 4 o 5 anys, es produiran 80 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any. Les víctimes d'abusos sexuals a l'Església són notícia a aquesta hora. Aixequen la veu per dir que consideren inacceptable el pla de reparació que té previst aprovar aquest migdia la conferència episcopal i que ha de decidir indemnitzacions. Lamenten la falta de transparència, que no se'ls hagi tingut en compte i que el pla no sigui d'obligat compliment. A partir d'ara també us explicarem que la malaltia de la llengua blava es continua expandint pels ramats del territori. En l'última setmana s'han detectat 26 casos nous i, per tant, ja són prop d'una cinquantena els confirmats arreu del país. També que a França les converses per formar govern són intenses al bloc de les esquerres, el guanyador de les legislatives però sense majoria. A l'extrema dreta, a la gran derrotada diumenge, ja hi ha hagut les primeres dimissions. També us explicarem que Tarragona aposta per implantar un sistema innovador per renovar el clavegram que permet prescindir de fer obres a la via pública i reduir a la meitat el cost dels treballs. La tècnica redueix a 2 dies una obra que podria durar 2 o 3 setmanes.
Catalunya Informació.
Esports.
En esports destaquem fitxatges aquest matí tant en futbol com en bàsquet i en futbol sala. Per una banda, l'Espanyol ha fitxat a lateral dret Álvaro Tejero, que arriba procedent de l'Eibar. En futbol sala, el Barça ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'entrenador Tino Pérez per 2 temporades, i en bàsquet el Joventut ha anunciat el fitxatge del pivot ucraïnès Artem Pustovoy.
Pel que fa al temps, tarda molt tranquil, amb un ampli domini del sol al Pirineu i a Ponent apareixeran alguns núvols del tot inofensius. La protagonista de les hores centrals del dia serà la calor, amb màximes que tocaran els 35 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona. Demà hi haurà més calor. Dos quarts i gairebé 3 minuts de 2 del migdia.
El canvi climàtic està provocant canvis a la conducta dels ratpenats.
La sequera està deixant els aqüífers del país...
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència.
Les carreteres, els esports, el temps, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
El Consell de Ministres desencalla la construcció de les desalinitzadores del Foix i la Tordera i allibera 513 milions d'euros per començar a construir-les. L'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera al costat de Blanes costarà en concret 290 milions d'euros i suposarà un increment molt important del volum d'aigua que produirem, com explicava la vicepresidenta Teresa Rivera.
Se trata de 60 hectómetros cúbicos de agua al año, permitiendo multiplicar por 3 la actual capacidad de desalación, y el plazo de ejecución estimado de las obras es para finales de 2028.
Quan entri en funcionament, la nova desalinitzadora de la Tordera reduirà el transvasament d'aigua del Ter a Barcelona i les extraccions dels aqüífers del Maresme i la Tordera. La desalinitzadora del Foix, que hauria d'estar enllestida el 2029, costarà 223 milions i cada any produirà uns 20 hectòmetres cúbics d'aigua. Per cert, que les reserves dels embassaments de les conques internes estan baixant i ja estan ara mateix al 36,7%, una mica menys del que hi havia la setmana passada. Si ens fixem en els pantans del sistema Ter-Llobregat, que des del juny han baixat les restriccions i està en alerta per sequera, també hi ha una lleugera reducció de reserves. A la Baells estan al 50% de capacitat, a Sau una mica per sobre el 40%, a Susqueda per sobre el 36%. Malgrat les pluges dels últims dies, s'ha trencat la tendència que hi havia d'augment de reserves que es va iniciar al març. Des de fa un parell de setmanes els nivells s'han estabilitzat i ara comencen a baixar. Amb les altes temperatures i l'increment de consums associats a l'estiu, ara entra menys aigua als pantans de la que en surt.
Catalunya Informació.
Anem per altres qüestions. Les víctimes d'abusos sexuals a l'Església tillen d'inacceptable el pla de reparació que té previst aprovar aquest migdia la Conferència Episcopal Espanyola. Lamenten la manca de transparència i que les víctimes quedin fora de la comissió que decidirà les indemnitzacions. Al contrari del que recomanava en el mateix informe Cremades impulsat per l'Església i l'informe del Defensor del Poble. Ho ha denunciat a Catalunya Informació Manuel Barbero, que és el primer denunciant del cas Maristes i fundador de Mans Petites.
Es inaceptable que presenten hoy un proyecto de reconocimiento y reparación a las víctimas sin que las asociaciones de víctimas sepan de cuál va a ser el documento de desaprobación, donde se dé libre disposición a las órdenes religiosas a aceptar o no aceptar lo que salga de esa comisión, donde las víctimas no estén representadas. Hay una serie de cosas que nos dicen que es inaceptable.
Barbero també es mostra molt crític amb el govern espanyol, considera que hauria de tenir un paper de verificador i no pas de protagonista.
Y aquí el problema está en que nunca ha habido dos actores, Iglesia y víctimas. Los dos actores han sido Estado y Iglesia, y eso no es así.
Més reaccions en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Miguel Hurtado, activista de drets humans i primer denunciant dels casos de pederàstia a l'abadia de Montserrat, assegura que el pla és una maniobra de confusió per minimitzar al màxim la factura dels abusos. Escoltem-lo.
Si són ells qui gestionen el mecanisme de compensació extrajudicial, són els bisbes que estableixen el barem. I, òbviament, establiran un barem amb unes indemnitzacions simbòliques, minses i ridícules, com han fet fins ara.
El pla, conegut com a PRIVA, preveu donar suport econòmic i acompanyament psicològic, mèdic i espiritual per als casos ja prescrits o en què l'abusador ha mort. L'Assemblea Plenària Extraordinària de la Conferència Episcopal arriba l'endemà que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, reclamés un sistema de reparació vinculant en què les víctimes tinguin veu i que es prevegi l'abandonament d'indemnitzacions per part de l'Església. El govern celebra, ho escoltàvem fa poca estona en directe, al roda de premsa posició del govern, l'arxivament de la causa del tsunami democràtic a l'Audiència Nacional i espera que el Tribunal Suprem faci el mateix les pròximes hores. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha remarcat que es posa així punt i final a una de les causes més greus contra l'independentisme. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Satisfacció i sorpresa a les files del govern per la decisió que ha pres el jutge Manuel García Castellón després que un error en els terminis hagi precipitat el final de la investigació. La portaveu de l'executiu ha remarcat que aquest cas mai s'hauria d'haver obert, tot i que s'ha fet creus que s'hagi acabat arxivant per un descuit del propi magistrat.
Avui sí que ha arribat la justícia, encara que hagi sigut d'una manera gairebé delirant. Tant de bo aquest alleugeriment, que des d'ahir senten les 10 persones imputades pel cas Tsunami per terrorisme, com Marta Rovira, Oriol Soler o Jesús Rodríguez, es pugui fer extensiu el més aviat possible també al president Puigdemont i a Ruben Wagensberg.
D'altra banda, també sobre el retorn imminent d'alguns dels implicats que són a l'estranger, el govern no ha volgut donar detalls de si prepara algun tipus de recepció oficial al Palau de la Generalitat. La portaveu s'ha limitat a dir que s'adaptaran al format que prefereixin. I avui, en aquesta roda de premsa, el govern també ha confirmat que la consellera d'Economia, Natàlia Mas, anirà dilluns al Consell de Política Fiscal i Financera amb la resta de comunitats, tot plegat en plena negociació entre Esquerra i els socialistes per un model de finançament propi per Catalunya.
La capella ardent de Marta Ferrussola s'ha obert aquest migdia al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. Allà mateix s'ha de fer demà el funeral per la parella de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que hi va morir als 89 anys. El també expresident Artur Mas ha recordat al matí de Catalunya Ràdio el paper determinant que Ferrussola va jugar en les decisions del seu marit i també el seu tarannà fort.
Jo la recordo com una persona d'una personalitat molt gran, d'un caràcter molt fort, d'una empenta total, això sí, era pura energia, no? I, a més, una persona d'un llenguatge molt directe i molt popular.
Els casos de Covid detectats pel sistema de salut han augmentat fins a superar els 1.000 positius diaris la setmana passada. Una xifra tan alta no es donava des de feia 19 mesos. Els contagis notificats la setmana passada, 7.254, doblen els que es van detectar fa 3 setmanes. Els ingressos hospitalaris pugen i freguen el mig miler. És una xifra que no es donava des del mes de gener i la gran majoria de pacients són persones de més de 60 anys. A les UCIs també hi ha un augment molt moderat d'ingressats amb 13 malalts, el doble dels que hi havia per Sant Joan. Anem a d'altres qüestions. La malaltia de la llengua blava es continua expandint pels ramats del territori. A l'última setmana s'han detectat 26 casos nous i, per tant, ja són prop d'una cinquantena els confirmats arreu del país. Més detalls, Girona. Clara Jordan.
La Garrotxa i el Moianès s'han afegit a les comarques amb explotacions afectades, ara ja en són 10, i les restriccions de moviments ja s'han extès a tot el territori. Des que va començar la vacunació, la setmana passada ja s'han posat més de 30.000 dosis. Justament la vacunació és la principal prioritat ara mateix per intentar frenar l'avenç d'aquesta malaltia. De moment s'han administrat vacunes únicament a ovelles i s'espera que la setmana que ve ja es pugui començar a administrar a vaques i vedells. Recordem que aquesta malaltia es transmet a través de les picades d'un mosquit i que no té cap mena d'afectació en humans. Per tant, es pot seguir consumint amb normalitat la carn, la llet i els derivats provenients d'aquests animals.
Continuem en pàgina internacional. Les converses per formar govern a França són intenses al bloc de les esquerres, al guanyador de les legislatives, però no amb majoria. El primer ministre, Gabriel Attal, també es reuneix avui amb tots els seus parlamentaris. I a l'extrema dreta, als grans derrotats diumenge, ja hi ha hagut les primeres dimissions. Enviat especial a París, Ignasi Abad.
Els nous diputats electes d'esquerres a l'Assemblea Nacional Francesa passen a recollir l'acta i a fer-se la foto de família avui per evidenciar que són molts, mentre ja estan en marxa les negociacions dins el nou Front Popular. Segons la diputada ecologista Sandrine Rousseau, es parla de tot, de la formació de govern, però també dels equilibris dels diferents partits dins aquest bloc a l'Assemblea Parlamentària.
Hi va haver converses ahir a la tarda. Crec que avancem serenament a dins de la coalició. No hi ha hagut cops de porta ni tensions. Són converses sobre qui ha de ser el primer ministre, però també sobre l'equilibri de tot a dins del govern i dins de l'Assemblea Nacional.
Aquesta diputada ecologista és un dels homes que sonen com a presidenta de la Cambra Legislativa. Una altra diputada de centre-dreta, la fins ara ministra d'Agricultura, Agnès Pannier-Runacher, planteja un govern entre el centre-dreta i el centre-esquerra sense extrems. Ho ha dit a la cadena BFM TV.
La coalició se situa entre la dreta raonable i l'esquerra responsable. No és en el camp de reagrupament nacional, perquè té un programa perillós que ha estat rebutjat pels francesos, ni tampoc des del meu punt de vista en el de la França insubmisa.
Ja ha confirmat en el càrrec el primer ministre Gabriel Attal ha citat avui tots els diputats macronistes electes del seu govern per encarar la nova legislatura. Els que estan fent purga són els de reagrupament nacional, després del fracàs de l'intent de ser primera força al Parlament. El secretari general Gilles Penel ha dimitit del seu càrrec.
Catalunya Informació.
I ara tenim una última hora que ens explicarà el cap de política, Marc Vidal de la Casa. Està molt pendents del Suprem. Hi ha
sí,
novetats, doncs?
Correcte, tenim novetats del Suprem perquè la sala penal, la instructora que està portant el cas del tsunami a la sala penal del Suprem, Susana Polo, doncs, ha acordat l'arxiu d'aquesta causa tal i com hi va fer també l'Audiència Nacional. En aquest cas, la causa s'arxiva contra Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg. Recordeu que tots dos són diputats i, per tant, la seva causa estava al Suprem. Per tant, la notícia és aquesta. El Suprem que segueix els passos de l'Audiència Nacional i també decideix arxivar aquesta causa contra Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg. Ahir va prendre la primera decisió l'Audiència Nacional per aquest defecte de forma, aquestes 24 hores tard, diguem, que havia prorrogat la instrucció al jutge García Castellón en aquest cas, i avui ha seguit els mateixos passos la Sala del Suprem.
Gràcies, doncs, per aquesta última hora. Fins ara.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya Informació.
Un minut i tres quarts de dues del migdia. Reprenem el fil de la crònica internacional abans de l'àrea de servei. La missió de l'ONU a Ucraïna apunta a Rússia com a responsable de la matança ahir en un hospital infantil de Kiev. Analitzant les imatges de l'impacte, conclou que hi ha una alta probabilitat que el projectil fos un tir directe d'un míssil rus. També diu que el fet que molta gent estigués refugiada en els búnkers va evitar que el balanç fos més mortífer. Per la seva part, Moscou ha tornat a negar l'autoria de l'atac. La portaveu de la diplomàcia russa, Maria Zakharova, ha dit que l'artefacte que va caure correspon a un míssil terra-aire com els que llença Ucraïna. En punt tres quarts de dues de migdia. Àrea de servei, comencem pel trànsit. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, Nati, el més complicat aquesta hora per circular són les rondes de Barcelona. En aquests moments es mantenen les aturades a la ronda de dalt de Canyelles, a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i de Sarrià a Vallcarca, sentit Trinitat. De fet, continua el carril esquerre tallat per obres en cada sentit. Ho farà dos mesos. I a la ronda litoral us trobareu cua compacta de Fòrum fins la Barceloneta, sentit Llobregat, i també més endavant a l'altura de Montjuïc, zona franca, sentit Llobregat i sentit Trinitat, des de Zona Franca fins a Port i a la sortida de Bonpastor. Què passa a la resta de carreteres? No tenim constància d'accidents que afectin el trànsit, però sí que hi ha aturades puntuals a l'AP7 a Barberà sentit nord, al lateral, a Barberà i Cerdanyola en tots dos sentits, C17 a Parets del Vallès, direcció cap al sud, C15 de Sant Pere de Ribes a Canyelles, per obres, i la Nacional 2 a Calella i a Pineda de Mar, direcció Palafolls. Ho deixem aquí, més informació, just a l'informatiu.
I del trànsit al temps, amb Néstor Gómez.
Tarda assolellada a gran part del país, amb algunes teranyines cap a les comarques de Girona i algun núvol que pot aparèixer majoritàriament inofensiu cap a les comarques del Pirineu més occidental, cap a l'Aran, l'Alta Ribagorça o també als Pallars. La tarda el que sí que s'espera que sigui càlida, especialment cap a Ponent i també a l'Empordà, on es poden acostar o fins i tot tocar la xifra dels 35 graus. I si avui fa calor, demà encara en farà més. Màximes de 36-37 graus cap al Pla de Lleida i també s'esperen valors de fins a 35 graus a la Catalunya central. Una jornada de dimecres encapçalada pel sol amb núvols matinals cap a les comarques de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona i un altre dia demà sense precipitacions enlloc.
Tres quarts i dos minuts de dues, continuem. El Parlament de Catalunya concedirà la medalla d'honor en categoria d'or al monestir de Montserrat amb motiu de la celebració del mil·lenari de la seva fundació. Ho ha acordat avui la mesa de la cambra per unanimitat de tots els seus representants i a proposta del president del Parlament, Josep Rull, que ha posat en valor el que suposa el monestir per Catalunya.
El monestir ha estat sempre amb Catalunya i al costat dels anhels dels catalans i les catalanes i s'ha convertit en un baluard en defensa de la llengua i la cultura catalanes i de les nostres llibertats col·lectives.
La medalla d'honor en categoria d'or és la màxima distinció del Parlament i s'entrega des de l'any 2000 a persones o institucions que mereixen un reconeixement excepcional per haver excel·lit en el seu àmbit. L'any passat es va entregar, per exemple, el guardó a l'equip femení de futbol del Barça per la seva tasca de visibilització de l'esport femení. L'acte d'entrega de la medalla a Monestir de Montserrat es farà el dia 10 de setembre en el marc de la commemoració de la Diada. Anem a altres qüestions. Les campanes de Santa Maria d'Oló, de Mataró, tornen a casa. Les cinc peces litúrgiques quedaran avui altre cop instal·lades al campanar després d'un procés de restauració. Anem fins a Mataró. Marta Vallès.
És un dia emotiu a la ciutat. Les campanes han estat fora des del mes de març. A Santa Maria hi ha set campanes, les més antigues, que toquen els quarts i les hores, que no s'han tocat, i les cinc litúrgiques. Quatre s'han reparat i una, la Carme, s'ha fet nova perquè tenia una esquerda important. Fàtima Soler, dels campaners de la ciutat, explica què s'ha fet al taller.
Els hi han posat el jou de fusta nou, el contrapès nou, tal com era abans de la guerra, perquè el jou de fusta no transmet les vibracions a les parets del campanar i permet, també part de l'objectiu de tota aquesta operació, és recuperar la forma genuïna dels tocs manuals de campanes.
Dissabte es va beneir la campana nova. Les cinc litúrgiques, Carme, Montserrat, Juliana, Sempruniana i la Miquela, la més gran, que pesa més d'una tona, estaran a punt per repicar a la Festa Major de les Santes a finals de mes.
Gràcies, Marta. Tarragona aposta per implantar un sistema innovador per renovar el clavegueram que permet prescindir de fer obres a la via pública i així reduir a la meitat el cost dels treballs. La tècnica redueix a 2 dies una obra que podria durar 2 o 3 setmanes. Tarragona, Clara Chavarría.
El sistema que l'empresa municipal d'Aigües de Tarragona havia provat puntualment en algun punt del clavegueram s'utilitzarà ara per renovar els punts més deteriorats de la xarxa. De fet, Tarragona és pràcticament pionera a Catalunya en l'ús generalitzat d'aquesta tècnica. L'alcalde, Rubén Viñuales, ha descrit els beneficis a l'hora de reduir cost i molèsties a la ciutat.
L'estalvi econòmic està valorat més o menys en un 50%. I en quant a temps, estem parlant de que una obra civil típica, a part de les molèsties que hem comentat, que serien 2-3 setmanes, es fan 24-48 hores. Però és que, a més, l'eficiència d'aquest material és increïble, no? Estem parlant de com a mínim 50 anys que ens asseguren de vida, però que el fabricant ens parla fins i tot 100 anys.
La tècnica que s'utilitzarà per la renovació del clavegueram, que s'està duent a terme a tota la ciutat, consisteix a estendre un tub de feltre i resina per l'interior de la canonada en què s'intervé i posteriorment s'hi fa passar un robot amb llum ultraviolada que fa que el tub s'endureixi adaptant-se a la canonada. En els propers mesos es faran treballs per valor de 1,8 milions d'euros i s'ha previst que en els propers 8 anys s'hi destinin uns 16 milions per actuar en uns 30 quilòmetres de la xarxa.
Catalunya Informació.
En pàgina cultural destaquem que el director Javier Ruiz Caldera, responsable de títols tant taquillers com Malnacidos, Super López o Anacleto, roda per primera vegada en català. Es tracta de Wolfgang, extraordinari, basada en la novel·la homònima de Laia Aguilar, que ara és coguionista de la història. Valèria Opareda.
Javier Ruiz Caldera explica per què en català.
Vaig llegir la novel·la en català i d'una manera natural me la vaig imaginar en català i no sé.
Doncs aquesta pel·lícula també es convertirà, considera el director, en el seu treball més emotiu.
Jo sempre he fet comèdies i aquesta, sent molt divertida, fa una abraçada sense complexos a l'emotivitat. Em llenço a la piscina de... Vull que riguem molt, però que també plorem una mica. Aquest plor de... Ai, que bonic, és l'objectiu.
El film explica la història d'un nen amb un alt coeficient intel·lectual i trastorn d'espectre autista. La seva vida ordenada, plena de música i amb el piano com a figura principal, es trasbalsa quan la seva mare mor i ha d'anar a viure amb el seu pare, un actor a qui no coneix, un paper que interpreta Miqui Esparvé, habitual a les pel·lícules de Javier Ruiz Caldera.
Té aquest punt d'actor vanidós, té una miqueta aquesta dinàmica de mirar-se sempre al melic, i clar, li arriba a la vida un nou integrant, i de cop i volta es veu no només comptant amb ell i el seu melic, sinó de cop i volta sent pare. O sigui que passa a ser una miqueta el protagonista de la seva vida, ser el secundari.
Jordi Catalán, d'11 anys, debuta amb el paper de Wolfgang. L'han escollit en un càsting al qual es van presentar 700 nens. El director li veu un gran futur.
Des de la primera prova vam dir, aquest nen té alguna cosa especial. Jo crec que és un descobriment pel cinema, que és un nen que només veure'l et guanya el cor. Espero que aquesta sigui la primera pel·li del Jordi i que sigui una estrella perquè s'ho mereix i ho té dins, ho notes.
La pel·lícula rodada entre Barcelona i París presenta també el repartiment Àngels Gunyalons, Anna Castillo, Berto Romero i Nausica Bonin.
Gràcies, Valeria. Anem a un altre tema. Dos morts en un accident de trànsit a Tortosa, al Baix Ebre. A l'accident s'hi han vist implicats un vehicle dels Mossos d'Esquadra i una motocicleta. Les dues persones que anaven a la moto són les víctimes mortals. Tortosa, Jordi Barranca.
L'accident ha passat a la C-42 a l'altura del pont del Mil·lenari en sentit nord, és a dir, direcció Roquetes. Els fets han passat quan el vehicle policial que portava les llums prioritàries enceses ha embestit la moto per unes causes que s'estan investigant, segons diu l'Ajuntament de Tortosa. Les dues víctimes, dos homes de 41 i 22 anys, eren els ocupants de la motocicleta. A la primera víctima se l'ha trobat al lloc del sinistre i la segona ha caigut al riu. Un dispositiu de rescat format per 13 dotacions dels bombers, submarinistes i unitats canines de rescat, entre d'altres, ha trobat el cos al voltant de les 3 de la matinada a uns 400 metres del pont on hi ha hagut l'accident. La policia local de Tortosa, en ser una zona urbana, és qui ja està investigant els fets. Diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra han anat fins al punt de accident. L'Ajuntament de Roquetes, al Baix Ebre, d'on eren les dues víctimes mortals, ha convocat un ple extraordinari per avui al migdia per decretar dos dies de dol oficial.
També dir-vos que han remolcat ja a València el ferri que es va avariar davant les costes d'Eivissa amb 400 passatgers a bord. Salvament Marítim l'ha portat amb una altra embarcació fins al port de la ciutat. La matinada de dilluns hi va haver un incendi a la sala de màquines del vaixell que feia la ruta València-Palma i els ocupants van quedar atrapats durant més de 15 hores. La tripulació va aconseguir contenir les flames i els bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al vaixell amb helicòpters de salvament marítim. Finalment, després de l'Odissea, ahir la nit, tots els passatgers van arribar a València i han dormit ja en hotels. 5 minuts pràcticament i les 2 del migdia.
Els esports.
El del Serra, bon dia.
Bon dia. Aquest vespre a les 9 es juga a Múnich la primera semifinal de l'Eurocopa de futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França. L'equip espanyol té les baixes del blaugrana Pedri, lesionat, i de Lenormand i Carvajal sancionats. França, en canvi, té tots els jugadors disponibles, també Mbappé, tot i que el seu rendiment, des que es va trencar el nas al primer partit, no hagi estat el millor. De tota manera, el migcampista espanyol Rodri no se'n refia gens ni mica.
Yo no me fío, si te soy sincero, mucho de... De lo que hablan, sé el jugador que es y sé que puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad, no hace falta que esté ni bien ni mal. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento, así que si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él.
Per la seva banda, l'entrenador de França, Didier Deschamps, ha parlat precisament del pes que té Rodri en l'equip espanyol i de l'absència del blaugrana Pedri.
La selecció espanyola sempre té molt bon mig del camp. Pedri no hi serà, però la resta treballen molt bé, tenen molta influència en el joc i això els converteix en un equip complicat i perillós a dalt. El mig del camp ho sosté tot i Rodri és l'eix d'aquest equip. No els vull traspassar la pressió, però Espanya és la selecció que millor ha jugat en aquesta Eurocopa.
La millor impressió a quasi tot el món.
Aquesta semifinal de l'Eurocopa jugarà aquest vespre i la matinada que ve es disputarà també la primera semifinal de la Copa Amèrica entre l'Argentina i el Canadà. Sobre el concurs de Messi en aquest partit, després d'arrossegar algunes molèsties físiques, el seleccionador argentí Lionel Scaloni té clar que jugarà si el futbolista vol.
Muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca de sentarme con él. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Listo? ¿Jugás? ¿No estoy bien? Bueno, jugás los últimos 30. Es así de fácil. Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de duda. ¿Quién tendría duda? Yo por lo menos no, que soy el entrenador. Nunca tendré duda. Incluso aún no estando al 100%, va a jugar.
Continuem parlant de futbol, però ara de la Lliga de Primera. L'Espanyol ha fet oficial el primer reforç de cara a la pròxima temporada. Es tracta del lateral dret Álvaro Tejero, de 27 anys, i que arriba lliure procedent de l'Eibar. Firma per una temporada, més un altre d'opcional, i avui mateix ja ha passat la revisió mèdica a Barcelona. El Girona, mentrestant, continua treballant per reforçar-se de cara a la pròxima temporada, la del debut a la Champions. El seu objectiu més pròxim és tancar ben aviat les incorporacions de dos jugadors neerlandesos. Per una banda, el jove mitjapunta de 19 anys, Gabriel Misehui, que arribaria procedent de l'Ajax, i d'altra banda el Girona negocia també amb el Manchester United per fitxar també en irlandès Van de Beek, de 27 anys, i que aquesta última temporada ha jugat cedit a l'Eintracht de Frankfurt. Pel que fa al Barça, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'exjugador blaugrana Thiago Alcántara té una oferta per incorporar-se a l'estaf tècnic del Barça com a ajudant de Hansi Flick. Thiago, que va coincidir amb Flick quan era jugador del Bayern de Múnich, va anunciar ahir la seva retirada com a futbolista als 33 anys.
Catalunya Informació.
I encara en futbol, l'Espanyol femení ha fet oficial el fitxatge de la lateral esquerra Paula Perea, que arriba lliure procedent del Betis. Mentrestant, aquest migdia acaba de presentar Sara Monforte com a nova entrenadora del primer equip.
Tinc claríssim que és el repte més important de la meva carrera esportiva com a entrenadora, i crec que no puc defraudar, perquè bueno, per mi és molt important el fet també de que apostin per mi en un moment que, bueno, que no és fàcil, no? I això tant a Dolors com a la Carol, que no està aquí, volia donar les gràcies personalment i al club.
Monforte va ser jugadora de l'Espanyol i les 6 últimes temporades ha entrenat al Villarreal. I en futbol sala, el Barça ha fet oficial aquest matí el fitxatge de Tino Pérez com a nou tècnic per les dues pròximes temporades. I aquestes són les seves primeres declaracions.
El equip de Tino Pérez, yo creo que hasta ahora es un equipo siempre un juego dinámico, un juego vertical, un juego de llegar muchas veces a portería, y espero que eso sea lo mismo, ¿no? Yo creo que es un poco esa continuidad de un Barça, de un equipo alegre, de un equipo que le gusta tener el balón.
Tino Pérez actualment entrenava al Shanghai de la Lliga Xinesa. En bàsquet, el Joventut ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del pivot ucraïnès Artem Postovoi per la pròxima temporada. Té 32 anys, fa 2,19 metres d'altura i arriba procedent de l'Obradoiro, tot i que també ha jugat al Gran Canària, al Barça i a l'UCAM Múrcia. Wimbledon, avui s'han de jugar els primers partits a quarts de final tant a la categoria masculina com femenina. A la categoria masculina, Sinner s'enfrontarà a Medvedev, Carlos Alcaraz, el nord-americà Tommy Paul, a la femenina la croata Bekic, a la neozelandesa Lulu Sun i la italiana Jasmine Paolini i la nord-americana Emma Navarro. I el Tour de França s'ha reprès avui dimarts després del descans d'ahir i ho fa amb la disputa de la desena etapa de 187 quilòmetres i completament plana.